Doncs mira, avui és, bueno, és interessant això, perquè segur que tens un pebre a casa, oi? Doncs que sàpiguis que avui, 29 de desembre, se celebra el Dia Mundial del Pebre. I ho fan doncs, perquè valoris aquesta espècie dins de la gastronomia mundial. 29 de desembre, Dia del Pebre. Soc el Ricard Álvarez, que comencem des de Cope Lleida, va.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dijous 29 de desembre del 2022. Seguim amb boira a la ciutat de Lleida, tot i que ja s'ha anat aixecant bastant, eh? La visibilitat, de fet, ja està als 2 quilòmetres. Estem entre 7-8 graus. Però, vaja, mira, m'ha encadenat ja 2 dies amb boira. M'enviava l'Armando Álvarez una gràfica on es veu... Bueno, una gràfica no, una vista de satèl·lit on es veu la boira ressaltada sobre el mapa. I sí, sí, és seguint tot el camí del riu i com s'estenia per tota la plana de Lleida. En fi, però això no és una cosa que ens ha de venir de nou, ni molt menys. Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També repassarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui no tenim escapades de nieve, però seguirem fins a les dues parlant de Lleida. Mira, començarem primer parlant dels animals de companyia, amb la Imma Sabater, des de Nadon Veterinaris. També parlarem de salut i de nutrició, que déu-n'hi-do. Aquests dies segur que n'has parlat més d'una vegada a la sobretaula de totes les menjades. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una, avui ens visitarà el Xavi Palau, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida i proper candidat a les eleccions municipals del maig del 2023, de l'any que ve, d'aquí dos dies direm d'aquest any, però ara encara és de l'any vinent. També parlarem de la factoria dels Reixos. Ho farem amb el regidor de festes, amb l'Ignasi Amor. I ja saps que la setmana vinent no tenim programació local, per tant, hi ha temes que te'ls avanço. I avui parlarem amb la presidenta del gremi de forners de les Terres de Lleida, la Pilar Marquès. Amb ella parlarem del tortell de Reis, que també sembla llunyíssim, és d'aquí una setmana i un dia. Però abans, ens interessa conèixer la previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens acompanya avui el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem intervals de núvols mitjans i alts tendint a cel ennuvolat o cobert al Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils ja al final de la jornada. Temperatures sense canvis importants o en lleuger descens, arribant fins als 13 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. A més, també ben variable, fluix. Demà divendres esperem de nou cel ennuvolat o cobert al principi, tendint a partir del migdia intervals ennuvolats o cel poc ennuvolat. I també s'esperen precipitacions a primera hora al Pirineu, sobretot a la vessant sud, i no es descarten de forma més dèbil i aïllada a altres zones del terç oest. A més, aniran remitint al llarg del matí. La cota de neu se situarà entorn als 2.000 o 2.400 metres. Temperatures en ascens generalitzat, arribant fins als 16 de màxima a Lleida i Balaguer, 15 a Tàrrega i 14 graus a la Seu d'Urgell i també a Viella. A més, ben variable fluix amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A punt d'arribar a les 12:24 minuts, actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Saps que aquests, i quan arriben aquestes dates, parlem a veure si hi ha les nevades, no només ja per les estacions hivernals, que també, que desenvolupen la seva tasca, les seves activitats ara, amb aquestes dates, sinó també perquè ja saps que la neu després és, doncs, dipòsit d'aigua, per entendre'ns. Són les reserves d'aigua que tindrem a la primavera i de cara a l'estiu. Però poques vegades parlem dels treballadors, i els treballadors que estan a les estacions hivernals, els comitès d'empresa, de fet, d'aquestes estacions d'esquí, com la Molina, Espot i Port Ainé, han denunciat que les negociacions per al nou conveni laboral de turisme i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona aquestes pistes, no avancen. Les converses van començar a la tardor i diuen que, tot i que l'empresa es va comprometre a desenvolupar un procés àgil, només s'haurien tractat temes poc importants, de manera que s'acabara l'any sense cap tipus d'acord. Per aquest motiu, i després de descartar vagues aquestes festes de Nadal, els treballadors estan plantejant mobilitzacions de cara al mes de febrer, quan té lloc la temporada alta de les estacions d'esquí. I a nivell de salut, el Departament de Salut fa una crida a vacunar-se contra la grip i la Covid-19. I recorda que des de fa uns dies ja poden fer les persones menors de 60 anys que vulguin. Actualment, el virus que més circula a Catalunya, curiosament, és el de la grip. Però ull, perquè s'espera un augment de la incidència de la Covid-19 a mitjans de gener. Ens ho apunta la infermera Montse Ciurana.
Són dues vacunes que es poden posar juntes sense cap problema, perquè tenim els dos virus circulants. Sí que és cert que ara tenim una incidència, o sigui, el pic, estem amb grip, però s'espera que a mitjans de gener hi hagi el pic de Covid. I, sobretot, recalcar que hem de vacunar totes aquelles persones majors de 60 anys i amb factors de risc, i menors també amb factors de risc.
Parlant de factors de risc, la Assumpción Pérez diu que no té por del virus, però que per les patologies que té, doncs s'ha de vacunar.
No he passat ni el virus, no tinc por del virus, però per la meva malaltia que tinc, pues, estic obligada a ficar-me-la.
Per les dues vacunes es pot demanar cita a través de La Meva Salut o es pot contactar directament, de forma presencial o per telèfon, amb el centre d'atenció primària habitual, el CAP. En el cas dels menors de 18 anys que es vulguin vacunar, han de contactar directament amb el seu CAP. I mira, bueno, temes de salut, si vols, o similars, i tenint en compte que arriba la nit de Cap d'Any, ja saps que és una tradició fer-ho, doncs, acompanyant d'un raïm per cada campanada, a les 12 de la nit, per tant, 12 raïms. Doncs la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll fan una crida i recorden que els menors de 5 anys no han de complir amb aquesta tradició de menjar els 12 grans de raïm la nit de Cap d'Any pel risc de noegar-se o asfixiar-se. I recorden que aquesta fruita no l'han de substituir els pares per la ingesta de fruita seca o caramels, doncs, de l'estil de bombonets petitets, perquè el problema és similar. El problema del raïm és que té una mida i la pell, doncs, relliscosa, que pot fer que, com que ens ho mengem amb aquella velocitat, jo no sé tu, però jo no, rarament arribo a les 12 de manera correcta, doncs es poden arribar a noegar i pot ser perillós. I el tema de substituir-ho per fruits secs o bombonets, el que fa també és que, com que ho hem de menjar corrents i de pressa, quedin trossos a la boca, per entendre'ns, i poden produir exactament el mateix. A més, des d'aquesta societat ens diuen que és convenient que els adults tinguem unes nocions bàsiques de primers auxilis per saber com reaccionar si un menor se nuega. En cas d'accident, és recomanable anar de forma immediata a un servei d'urgències perquè un especialista pugui valorar-lo. Però els primers auxilis ja saps que són vitals i això ho hauríem de saber fer tots plegats a casa, a part de trucar al 112 i fer tot el que faci falta, però aquests primers auxilis ho hauríem de saber fer. No és fàcil i són moments de tensió, però de veritat que uns bons primers auxilis al principi de tot poden ajudar i molt. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que les llars beneficiàries de l'ingrés mínim vital o d'algun tipus de pensió no podran accedir al xec de 200 euros aprovat pel govern aquesta setmana. El text del decret, que es va publicar ja ahir al BOE, determina que aquesta ajuda serveix per pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica no coberta per altres prestacions de caràcter social, com per exemple les que t'he explicat abans. Al contrari, el decret assenyala que aquesta ajuda de 200 euros es dirigeix als que hagin estat assalariats, autònoms o aturats el 2022, que tinguin un màxim d'ingressos de 27.000 euros anuals i de patrimoni conjunt de 75.000 euros en funció de la convivència al domicili. Si és que fins i tot a les ajudes li hem de buscar la lletra petita.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que parlem ja d'animals de companyia, ja saps que ho fem des de Anadon Veterinaris, que és la primera clínica veterinària que va haver a Lleida, que està en el carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, anadonvet.com, i que, a més, tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia, el 973-266-388. A més, és curiós, perquè no fa falta que paguis una quota mensual, ni que et donguis d'alta, res de res. 973-266-388. Fora de l'horari comercial, et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia, i, per tant, per això et demanen, si us plau, que si truques amb horari intempestiu, amb festiu, doncs que sigui una urgència, que sigui una urgència. Que ja n'hem parlat de vegades, el que és una emergència o una urgència i el que pot esperar a l'endemà al matí. Però, vaja, ja en tornarem a parlar. Avui parlarem d'una altra cosa, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem de viatjar, ja ho hem dit, en parlem també quan ens acostem a l'estiu, quan ens acostem a la Setmana Santa. I ara, doncs, els dies aquests festius de Nadal, Cap d'Any, Reixos, doncs qui hi ha gent que pot i se'n va. I si tens un gos o un gat a casa, què en fem? Perquè igual no t'ho havies plantejat mai. I si no t'ho havies plantejat mai, ara et ve la pregunta.
Què fem la nostra mascota, si marxem?
Imma, què podem fer?
Val, comencem pels gossos. Ara hi ha moltíssimes opcions. Lo que sí recomano, ara igual ja és molt tard, però lo que sí recomano és fer-ho amb temps. Sí. Amb el gos tenim opcions, per exemple, hi ha hotels on admeteixen mascotes. Truca sempre perquè hi ha vegades que te diuen fins un pes.
Fins un pes.
Clar.
Bueno, clar.
Hi ha molts hotels que admeteixen mascotes. Hi ha, que és igual el pes que sigui l'animal, hi ha uns altres, però jo sempre trucaria a veure què més te demanen.
Sí.
Si ha d'anar transportint... Bueno, ells veuran lo que demanen a casa seva, no? Però hi ha molts hotels que admeteixen gossos, així que això seria una bona opció. Després, una altra opció és... si el deixem a casa, diguéssim, hi ha guarderies, que es diu, canines. Hi ha molts puestos
que et venen a casa?
Te'l venen a recollir a casa, se l'emporten, el podem portar nosaltres també, però tenen aquesta opció, moltes, te'l venen a recollir i després te'l tornen o el vas a buscar tu. I bueno, pues tenen allà tot per atendre al gos. Perquè corrin, per fer exercici... Això sí, recordeu sempre que si teniu un gos amb necessitats especials, medicaments, anoteu tot, deixeu tot ben anotat, perquè penseu que hi ha molts gossos. I és millor deixar tota la medicació, mitja pastilla al matí d'aquesta, mitja a la tarda, o té que prendre un pinso especial... Tot això jo recomano sempre... que es doni per escrit.
Ara estava pensant, Imma, que alguna vegada vas pel carrer i veus una persona passejant un... Normalment són gossos petits, que et borden i et volen mossegar i que es posen nerviosos quan passegen pel seu voltant.
Sí.
Què passa amb aquests? O sigui, si tu tens un gos que es comporta així, clar, com el deixes?
Clar, nosaltres també tenim que saber quin tipus d'animal tenim.
No, t'ho dic perquè,
clar... I on el podem deixar.
A veure si els cuidadors no es podran acostar a l'animal.
Jo sempre recomano que si tenim un animal conflictiu, ho deixem a algú que ho coneix. Si s'ha de quedar a casa el gos, si ha de vindre algú a donar-li de menjar, a treure'l a passejar... Jo un gos no recomano deixar-lo sol a casa.
No.
Però si el deixem a casa d'algú, que algú que coneixi el gos, si és un gos... que té por de la gent,
que ha sigut abans,
rescatat i té qualsevol tipus de trauma, amb gent que coneixi, perquè si no serà pitjor pel gos i per la persona cuida.
Serà una mala experiència i serà un problema.
Sí. Aquesta és una altra opció que t'anava a dir, que li podem deixar amb algú. Hi ha persones que treballen d'això, que es dediquen a això, que obren les portes de casa seva a cuidar gossos... I és una opció també molt bona. Lo que dic, si tenim un gos conflictiu, sempre és millor deixar-ho amb algú que ja coneix.
Els gats és el mateix? També hi ha llocs on els podem deixar?
Sí, hi ha llocs. Jo sempre recomano als gats que no ens tenim que portar amb nosaltres que algú vingui a casa, algú de la família, algú conegut, perquè els gats és un animal que s'estressa molt fàcilment. I un gat estressat deixa de menjar, pot perdre pes, molts dies sense menjar se complica molt i pot afectar el ronyó, problemes de salut. I ells s'estressen molt, n'hi ha que menys, però en general, parlo avui, és un animal que s'estressa molt i jo, si no el tenim que portar amb nosaltres, recomano sempre que algú vagi a casa a netejar la seva sorra, canviar l'aigua, donar-li el menjar...
Les necessitats són molt diferents, és a dir...
Sí, són animals molt diferents.
Un gat sí que hi has d'anar un cop al dia, però no l'has de treure a passejar. Amb el qual s'ha d'anar un cop al dia perquè s'ha de canviar l'aigua, ha de ser aigua...
La sorra, s'ha de netejar l'aigua.
S'ha de netejar la sorra i mirar que el menjar estigui disponible i, escolta, fer un cop d'ull que tot estigui bé.
Sí.
Però no l'has de traure a passejar.
No.
Amb el qual, escolta, mira, si un dia et va bé passar el matí, l'altre dia a mig matí, l'altre dia a mitja tarda, mentre hi vagis cada dia, cap problema. Un gos és diferent.
Un gos és diferent.
No el pots tenir tancat a casa. Bueno, a veure, sí que el pots tenir, però hi has d'anar quatre vegades al dia a traure'l.
Home, jo recomanaria... Sí, jo recomanaria que no es quedés sol a casa.
Bueno, a part d'això, però vull dir que has d'anar quatre vegades al dia. És que
sí.
Es complica molt la història,
no,
quasi abans te l'endús.
Sí. És diferent, és un altre animal.
Bueno, cada cas és un món, i cada gos és un món, i cada persona ja sabrà les facilitats que pot tenir o no.
Recordeu que existeixen les famoses feromones per gats, que si tenim que marxar podem deixar endollat, que... Jo recomano sempre 7-10 dies abans de marxar de viatge deixar endollat aquestes feromones que fan que es senti una mica més tranquil el gat. Perquè quan arribi l'hora de marxar ja estiguin
però
les
feromones... Però que ell no es mogui,
No, però que ell no es mogui.
Que ell no es mogui.
Però, bueno, li van relaxant. Després també recordeu que si tenim que volar tant en gat com en gos, truqueu a la companyia aèria per les mesures del transportín,
sí,
per lo que te demanen. Després truqueu al país on teniu que anar. Sempre parlo fora d'Espanya. Si teniu que anar a un altre país, quines vacunes té que portar l'animal?
Permisos, papers, documentació...
Si tot. Ha de portar certificat del veterinari de salut. Sempre amb temps. I recordeu també que és obligatori el xip, que ja ha d'estar xipat, i segurament vacunat al dia, i jo crec que a tots els països del món demanen sobretot la ràbia.
Dins
però pregunteu sempre.
Dins d'Espanya, entre comunitats autònomes...
O... És ràbia.
Ah.
Ràbia.
Però vull dir que sí que es requereix,
Sí. I xip, per suposat.
Sí.
El xip és obligatori.
Molt bé.
Sí, ràbia.
Molt bé. Doncs res, a veure, això ho havíeu d'haver fet a l'octubre o novembre, de començar a trucar i preguntar, però,
sí.
Però vaja, que...
Una altra cosa molt...
Mai és tard, però s'ha de preguntar.
Sí, una altra cosa molt important, que no m'ho vull oblidar. Si viatgem amb l'animal al cotxe, recordeu que no es pot portar l'animal com ens doni la gana.
Sí, correcte.
Val? Hi ha uns cinturons especials per gossos, o bé si tenim un cotxe gran i el volem portar al darrere amb un transportín gran, ara està segur l'animal...
Hi ha cinturons per gossos?
Sí, clar, perquè no es belluguen.
I com fas que el gos estigui quiet allí?
Home, no, que està molt bé, s'agafa molt bé...
Ara ho buscaré, això.
Sí, pensava que ho sabia, sí, com uns arnesos, diguéssim.
Sí, ja
com
suposo...
Després, si tenim un cotxe... I sobretot un gat no el podem portar suelto al cotxe, a veure que tindrem un accident si s'espante o algo. Recordeu aquestes coses que semblen tonteria, però a vegades pensem, és tan bonet, que si no farà res, si no es bellugue...
No,
això m'ho he trobat molt, i no. Poden passar moltes coses, sorolls que no està acostumats, una ambulància, no sé, un accident a la carretera...
Una frenada...
O que plou molt de cop i, no sé, cau pedra... Qualsevol cosa...
Ara els estic veient. Escolta, doncs estan molt ben pensats, els cinturons aquests.
Sí. Després, si tenim un cotxe gran i el volem portar amb un transportín, clar, ha de ser un transportín gran, que es pugui bellugar el gos.
Que estigui suelto, per dins del cotxe.
No, ni un gat tampoc.
Ni un gat, perquè se't pot ficar per les cames i tremola.
I el transportín del gat tampoc se pot ficar a qualsevol puesto, perquè no anem ni nosaltres segurs ni ell.
I si us voleu estalviar la multa, perquè això és multable.
Sí, a més de que és il·legal, clar.
Si us paren, és una multa i, escolta, per la seguretat primer, però si vols un extra, doncs així t'estalvies la multa,
també. Sí, recordeu que això ho teniu que pensar també, que no és dir, vinga, fiquem el gos al cotxe o el gat al cotxe i marxem, no.
Molt bé, escolta, ara ja només em queda dir-te que ja no ens tornem a escoltar fins l'any vinent. Queda molt bé així.
Oh!
És la tonteria que diem cada any, però és així. El canvi d'any, aquí al mig... La setmana vinent dono festa.
Molt bé.
I ja quan ens tornem a escoltar ja haurà passat tot.
A veure si acabes el raïm a l'hora, eh?
Jo sí, crec que sí.
Ah, vale, que ja m'ho explicaràs.
No, començo molt bé la primera, segona i tercera, però llavors em comença a fer bola. Què anava a dir? Just el tema aquest, de l'alimentació, recordeu, amb 30 segons, que ni gossos ni gats no són per menjar torrons, ni...
Polvorons.
Ni
neules, tot allò.
Ni marisc, ni d'altres històries.
Nevadets, aquells, sí.
O sigui, no, que...
Menjar especial de gos i de gat, que també hi ha per ocasions especials.
Això, si voleu fer una cosa especial, doncs anar a un veterinari, al carrer Segrià número 11, n'hi ha, però vull dir que...
Correcte.
No li fiquem la sopa de galets al gos, perquè allò, escolta, va, que celebres aquí el
final d'any. Jo crec que li agrada més els canalons.
Segurament, els canalons. Clar, el problema d'això, Imma, és que ells no se mesuren. Tu a un gos li ofereixis això, això ho menja igual.
No, i recordeu que, a més, fora bromes, el xocolata és tòxic.
Clar.
Hi ha coses que són tòxiques, a més de que no són res saludables.
Però s'ho mengen igual.
Home, que s'ho mengen... Els gats no, però els gossos sí.
És curiós, eh?
Sí.
Recordeu. No controlen, va.
Menjars especials n'hi ha...
Adaptats.
Exacte, n'hi ha llaunes especials per aquell dia, però pensats per ells.
No sucumbiu a la cara de pena que et ficarà el gos.
Ah, sí, aquella careta.
Si tu fixa't que estaràs a taula i
no,
el gos
dirà... No, i la poteta que te va tocant,
sisplau,
el genoll.
Que moro de gana aquí.
Sí, el genollet, i el mires i t'està mirant ahí, jo...
Sisplau.
Sí, això sobretot els gossos.
En fi, però més a part, escolta, que tingueu un bon canvi d'any amb els vostres animals de companyia, ben acompanyats, ben cuidats, i si teniu qualsevol dubte, anar a Don Veterinaris, carrer Segrià número 11, o al 973-266-388, et resoldran tots els dubtes. Imma Sabater.
Fins l'any que ve.
Una abraçada.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Chabela. Tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Murera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años amb tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja saps que ens acostarem a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Ho fem al nostre espai de nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Sempre recalco el mateix. Potser d'altres llocs t'ho diuen, però has de comprovar que així sigui. El Cristian és nutricionista, a més és investigador, té una base que val la pena escoltar tot el que ens explica. A més, està al dia de tot. I jo crec que ull amb això, perquè la nutrició a poc a poc s'ha posat de moda, i això no és dolent, sinó que és bo que es parli de la nutrició, però vigila, perquè quan ja sabeu, quan hi ha aquests booms de que es parla molt de la nutrició, doncs apareixen Expo 74 a Lleida i també a la web disantanutricion.es. Des d'allí tens sortida a les seves xarxes socials i els pots seguir. De fet, l'has de seguir. Busca-la, el Cristian, que t'explica moltes coses a través de les seves xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. Buenas fiestas.
Igualmente, feliz Navidad, que ya ha pasado, pero bueno, que entramos ya en el 2023 en nada, que esto va rápido. Digo que supongo que estabas escuchando que haya un boom de la nutrición y hablar de la nutrición y que la gente empiece a preocupar un poco por lo que come y cómo lo come. Es bueno, lo que pasa que como todos los booms y todas las modas, se cuela por ahí expertos o tendencias que a veces no son tan buenas, ¿no? Pero en general,
claro,
supongo que es bueno que haya conciencia ya del tema de la nutrición.
Mira, tienes que... La nutrición se aplica mucho a un efecto que no es el efecto Kruger, que es el efecto de... ¿No? Es un tema que eres muy poco experto. Entonces, al inicio hay muy pocos expertos realmente en nutrición, pero muchos que hablan de él.
Sí.
Es decir, entre menos sabes del tema, más hablas de él.
Claro.
Es muy común, ¿vale? Es un efecto muy descrito en muchos aspectos. No sé si lo has escuchado. Entonces, entre menos sabes, más hablas de él. De repente la persona empieza a estudiar cada vez más, y cada vez que tú sabes más de ese tema, en este caso la nutrición, hablas menos, porque te vas dando cuenta que realmente sabes poco.
Claro.
Entre más conoces y más experiencia tienes, hablas menos porque te das cuenta que conoces poco, ¿no? Esto es de, es solo sé que nada sé, parte de este efecto. Es un efecto concreto. Entonces, de repente la persona se va haciendo muy experta en un tema y es cuando vuelve, cuando divulga, pero divulga bien. Entonces tenemos los dos extremos.
Claro, claro.
El divulgador, que es experto porque ha estudiado y porque tiene experiencia en el campo, siempre divulga menos, pero divulga. Y tenemos el que no sabe nada, el que no ha estudiado y divulga mucho.
El charlatán.
Porque leyó un libro, porque tiene claro. un documental.
Claro, claro. No, no, es verdad eso, ¿eh? Además, hoy en día con Internet pues, tenemos facilidad para llegar a páginas web, a blogs, donde, pues oye, se opina, se habla, te salen artículos, hay estudios, historias, y cada uno, además, lo adaptamos a nuestra manera, ¿eh? O sea, un estudio tú lo lees y yo lo leo el mismo y lo vamos a adaptar de maneras totalmente diferentes. Tú seguramente bien, yo a mi manera. Porque,
sí,
pues claro, es así. En fin, bueno, són dies en els que estem compartint sobre taula amb més gent de l'habitual, dies de festes, en la majoria dels casos, i són dies en els que, además, ja lo sabemos, pues bueno, comemos seguramente de más, comemos por encima de lo habitual en número de calorías, o son comidas más pesadas, más calóricas. Y después, pues bueno, encima, después de en la sobremesa, pues salen estos temas. Oye, que hoy nos hemos pasado, mañana, ¿sabes qué? Mañana no voy a comer y así ya me quedo igual, ¿eh? Tú, si tú sumas las calorías de hoy con cero de mañana, divides por dos y te sale perfecto. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, allí todo el mundo habla y bueno, tú escucha y adapta lo que quieras. Bueno, lo hemos dicho muchas veces y vamos a recordarlo. Volver a la rutina los días, o sea, la rutina a los hábitos normales los días entre las comidas fuertes, ¿no?
Sí, mira, uno de los consejos que ha salido bastante en estas navidades es desayunar.
Ah.
Vale, desayunar mi desayuno habitual. Entonces recordemos que los desayunos deben comprender fruta, ¿vale? Que tengan fruta, que tengan lácteos, que tengan frutos secos, desayunos con cereales integrales, con un pan integral, con una avena, con unos cereales de maíz, con algún tipo de cereal que tenga bastante fibra. Lo que hemos visto estas fiestas es que muchas personas pues ya se levantan más tarde, entonces desayunan menos, o porque a lo mejor están de vacaciones y entonces pues alargan un poquito y ya se van al vermut o a la comida. Entonces, el volver a desayunar vuelves a iniciar el día, ¿no? Si tu rutina normalmente comprendía el desayuno, pues es importante que vuelva a estar el desayuno, con fruta sobre todo, porque también se ve en esta temporada de fiestas que se ha comido muy poca fruta, digamos, ¿no?
Exceptuando
del melocotón en almíbar, que siempre puede caer.
Sí, sí, es un clásico de las navidades,
¿eh? Es un clásico, ¿no? Pero se come poca fruta. Pensar todas las familias que nos están escuchando, ¿cuánta fruta se ha comido desde que se empezó las navidades, ¿no? Y seguramente reflexionaréis que habéis comido menos fruta de lo que normalmente comíais.
Claro.
Entonces, una cosa que se recomienda es volver a introducir la fruta por la mañana. Cortamos, la ponemos, la presentamos, la ponemos en la mesa, tenemos a los niños por casa, pues presentemos la fruta por la mañana, ¿no? No esperemos a que cada uno se la cojan. Tomemos la iniciativa.
También te diría, Cristian, que si debemos comer entre dos y tres piezas al día, si ya en la primera comida del día hacemos una, pues nos queda el resto del día para la otra o las otras dos. O sea, que ya es avanzar faena, por así decirlo.
Claro, claro, claro. Pero además es un buen momento, porque si al final estos días son días de comidas de empresa, días de comidas familiares, ahora quedamos con unos, con los otros, es muy posible que en la comida o en la cena no haya fruta, ¿vale? O que por la tarde ya vayamos llenos de las comidas. Entonces, si lo adelantas en el desayuno, ya tu cuerpo recibe esos nutrientes que durante el día puede ser que no se reciban, ¿no? Porque la intención puede estar, ¿no? La intención de, bueno, ya comeré fruta en la comida. Pero es una comida más familiar y es una comida que a lo mejor es en un restaurante tienen postres estos ricos que hay ahora, claro, y todo el tema.
No, además, cuando estás en un restaurante, te dan los postres, y que si la tarta, el sacher, el no sé qué, el surtido de chocolates y tal, y al final te pone allí fruta del tiempo, pues es que es poco atractivo para pedirlo.
Claro, entonces, adelante, entonces incorpora el desayuno, porque vale. El desayuno es una comida que se sigue haciendo en casa, a no ser que algún día salgas un día a comerlo fuera, pero lo que es habitual es comer. Entonces es un buen momento para introducir el fruto seco, la fruta, el lácteo, porque estos días, con que hay tantas comidas fuera, pues se desplaza y hay poca. Uh-huh. Introducir por la mañana la fruta, introducir también a primera hora unos 2 o 3 vasos de agua, ¿vale? Que vaya. Esto también es algo que se recomienda, porque también vemos que durante las comidas hay poca ingesta de agua, muy poca, ¿vale? Entonces, pues va, si la introducimos durante la mañana, durante el resto del día, pues genial, pero también pensemos durante la mañana introducir el agua, ¿no? Porque bueno, si a lo mejor va a haber algún vino, va a haber no sé qué, durante la mañana ya te has hidratado un poco mejor y favorece, ¿no?, a tu salud como tal. Es importante.
Por cierto, un paréntesis solo en eso. Pedir a los Reyes Magos una botella de cristal, que es sostenible y es fácil de limpiar, de 3/4 de litro o litro, para llevárnosla a la faena y cada día llenarla y bebernosla durante la mañana, es una buena idea, ¿no?
Bueno, claro, estamos invirtiendo en nosotros, invirtiendo en salud, invirtiendo en pensar en que nos tenemos que hidratar, estamos invirtiendo en la sostenibilidad, claro, pero estamos pensando en cosas que son interesantes. ¿Por qué no? La gente que me dice, ¿cómo hago para beber más? Yo, pues llévate una botella. Ya, pero bueno, pues podemos tener una cantimplora, una botella bien chula.
Por eso te digo si tú tienes ya una botella relativamente grande, bueno, te la vas a acabar bebiendo, es lo que decíamos. Si tienes claro, que levantarte claro, claro. Cada 2x3 a la fuente con un vaso de agua, pues no. Pero una botellita, pues ayuda.
Claro. Pues eso, ¿no? Entonces, pues si la teníamos, es una muy buena...
No, te lo digo que yo estoy escribiendo la carta de Reyes, lo voy a poner. Sí. Hombre, si tiene... A ver, que sí, que ayuda. Que es que yo me doy cuenta que no bebo nada durante nada. Cuando estoy aquí en la radio, desde que llego hasta que salgo, no bebo nada.
Bien. Entonces, pero esto le pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces es muy importante que la tengamos presente, que la tengamos ahí, que la tengamos a mano. Claro que es un muy buen regalo, claro.
Bueno, pues venga. Oye, volvemos a la fruta. Por cierto, que me decían, bueno, lo de cada año. Tú tranquilo, come lo que quieras en la comida y los postres, pásate si quieres que después te comes la piña que lo quema todo.
Claro, sí, claro.
¿Es así de fácil o no? Es que seguro que no.
No es así de fácil. Vale, es un autoengaño que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque nadie quiere sentirse mal. Vale. Y entonces, de esta manera, o el orujo de hierbas, porque eso lo quiere
sí,
todo.
También,
claro.
También. Pero bueno, sí. La piña es una fruta más, ¿eh?
Sí. Ahora, estas entre fiestas, ¿no? Pues entre ahora que se ha acabado Navidades y que vendrá fin de año y Reyes, acordémonos de volver a hacer alguna verdura hervida, uh-huh. Vamos a hacer algunas legumbres, hagamos una ensalada, un potaje de garbanzos con espinaca, podemos hacer una judía, brócoli con patata y pues una tortilla de vegetales. Y acordémonos, estos días, ya sé que hay sobras y ya sé que pues llevamos una inercia, uh-huh. pero en las comidas que tenemos el día a día, vamos a intentar volver a recuperar un poquito la rutina. Entonces, le damos un respiro al cuerpo que obtenga nutrientes, micronutrientes, vitaminas, fibra, minerales. Habréis notado también que estos días os habréis notado seguramente con un poco más de estreñimiento, un poco pesados de la barriga, con dificultad para ir al baño, con cierta molestia, con gases, con alguna hinchazón. Es normal, ¿eh? Porque hemos alterado un poco el ritmo, pero si tenemos, le damos un poco de tregua pues estos días, ¿no? Hasta el fin de año y volvemos a incorporar un poco verduras, aceite en crudo con una verdura hervida, vamos a incorporar una ensalada con aguacate, con frutos secos, vamos a incorporar unas tortillas, tal, todo esto vuelve otra vez al cuerpo a darle un respiro y el sistema intestinal vuelves otra vez a movilizarse como corresponde.
Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta personal,
Sí, claro.
Si quieres me la contestas, si no, no. Estaba leyendo un artículo que dice, se titula Noche vieja sin culpas, los mejores alimentos para comer rico y seguir cuidándonos. Y te leo solo los subtítulos, dice, frutas de todo tipo y color, verduras y hortalizas varias, frutos secos, concentrados con buenos nutrientes, hierbas y especies diversas, pescados magros o grasos, que son fuente de omega 3, y legumbres para saciarnos fácilmente. Fíjate que de todo eso, en los menús habituales estos de fiesta, no encontramos nada. Entonces, casi nada. La pregunta es, oye, ¿tú tienes definido tu menú de cena de fin de año?
Sí, claro.
¿El tuyo?
El nuestro personal siempre hay.
Y, a ver, ¿lo quieres compartir?
Sí, tanto. Nosotros pues hacemos una ensalada siempre, hay de dos tipos. Una ensalada que es típica de mi país, que es con judías verdes. Entonces, es muy típica, judías verdes al vapor, con pollo desmechado y zanahoria en tiras, ¿no? Esto se aliña, ¿no? Se hace como con una salsa de coco y tal, y queda muy rica. Esta es muy típica de mi país. Bueno. Y luego siempre hacemos otra que es de marisco. Entonces hacemos pues piña, gamba, tipo camarón hervido. Luego le ponemos también algo de lechuga. Y no le ponemos salsa rosa, pero sí que hacemos una salsa con mostaza. Y yogurt, que queda muy rica, ¿vale? En estas ensaladas siempre están. Y nosotros para fin de año siempre hacemos tipo pescado. Entonces hacemos, pues este año vamos a hacer lubinas porque estaban baratas y compramos. Entonces hacemos varias en el horno con patata y tal. Entonces de primero hacemos esto, después las lubinas, patatas, y luego después, entonces sí que hacemos un postre tipo...
Ahí, vamos al postre, a ver.
Y haré una tarta de manzana, un tatín de manzana. Entonces un hojaldre... Y luego hago una crema pastelera y pongo las rodajas de manzana en crudo y se pone en el horno. Queda muy rica.
Bueno.
Porque queda muy buena.
Y ya está.
Es una cena típica de nuestra.
Bueno, pero algún trocito de turrón va a caer, ¿no?
Sí, después. Pues, nosotros por la noche poco de turrón. Quiero decirte, con que también soy un mal ejemplo porque nosotros el turrón no es muy clásico. En mi país no es muy clásico. Entonces, lo utilizamos poco, pero siempre hay algún turrón.
Perfecto.
Pero no somos de las familias que tienen muchos turrones en la mesa y tal. No somos de esta, de esta familia. Yo... No es porque sé yo, es porque ya en
que sí,
general,
que sí. No he comprometido porque a Cristian no le cuesta explicarte lo que come. A Cristian, y medio en broma, pero es verdad que también debemos de huir un poco de los estereotipos de que, oye, una cena de fin de año, digo fin de año ahora porque está ahora, así, o la de Navidad, me da igual, tiene que ser siempre la misma estructura, los mismos alimentos, pues no, se puede hacer otras cosas. Además es bonito, probar otros gustos y otros platos también.
Y que no son incompatibles, tú puedes seguir teniendo unos canelones con una ensalada, o sea, que decir, te puedes ir jugando un poco con ello, y puedes incluir un hummus, que así incluyes legumbres, un hummus con unas tostaditas integrales.
Sigue siendo nuestro punto flaco, las legumbres, Estaba leyendo yo los datos de consumo y es un alimento relativamente asequible y barato, por así decirlo, y sigue siendo un consumo bajo, dicen
bajo,
los expertos.
Muy bajo, muy bajo.
Bueno,
a veces
mira,
cuesta llegar a una a la semana con las familias.
Imagínate. En fi, doncs res, que ens quede la nit de Cap d'Any, el primer dinar de l'any, ens queda encara la nit de Reixos i el dia de Reixos, el que diem, escolta, ja en coneixem prou de com ens hem d'alimentar com per valorar si ho fem bé o no ho fem bé, però després tampoc cal que fem besties, és a dir, és que m'he passat en una, voy a dejar de comer una setmana, tampoc ho funciona, que tranquils, aviam, poc a poc, i si podeu visitar un nutricionista, home, ara les festes, no sé si és el millor moment, però, per què no? Escolta, si tens temps ara, doncs truques al...
Jo he passat a consultar tots els dies, Ricard.
Por eso te digo, truques al Cristian Didier, que té un equip magnífic i t'atendran perfectament, i no t'estiraran de les orelles, que jo hi he anat i bronques, a mi el Cristian no recordo que me'n digués mai cap, vull dir que tranquils, que no us miraran malament, ni molt menys. Bromes a part, Cristian, oi, que ha sigut un placer compartir contigo el tema de la nutrición y la salud este 2022, aunque nuestro curso radiofónico es de septiembre a junio. Bueno, pues como terminamos el año, pues nada, hacemos un poco de balance. Oye, que tengas buena entrada del 2023. La semana que viene te doy fiesta, sí, para empezar bien el año, pero después de Reyes ya ahí estamos otra vez, ¿eh?
Muy bien, Ricard. Pues pasa a terminar unas buenas fiestas y un feliz año. Y nos vemos todo el año que viene.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Tot el 2023. Gràcies. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una.
La una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Vaya día para olvidar, ¿eh? 3 posibles casos de violencia contra la mujer y, como digo, en solo un día. Nos despertábamos con el caso de Elena. Tenía 34 años, era madre de 2 hijos de 13 y 14 y estaba embarazada de 9 meses. Le quedaba una semana para dar a luz, pero anoche su expareja sentimental los mató de una puñalada. Y digo los mató porque, aunque los servicios de emergencia le practicaron una cesárea postmortem, no pudieron salvarle la vida al pequeño. Esto ha ocurrido en Escalona, un pueblo de Toledo de apenas 4.000 habitantes que hoy vive consternado por este brutal crimen de violencia machista. Y no es el único caso que desgraciadamente conocemos. Otra joven de 20 años ha sido asesinada a puñaladas por la expareja de su madre. Y otro caso, en Benidorm, también, por cierto, se está investigando por esta causa. Una joven de 22 años ha muerto y se ha detenido a su pareja de la misma edad, pero no se sabe si la chica se ha tirado por la ventana o la ha arrojado él, porque sí que se les ha oído discutir previamente. En cualquier caso, con estos 2 terribles asesinatos, el número de víctimas de violencia machista sería de 11 solo en el mes de diciembre, y si se confirma este tercero, el caso de Benidorm, serían 12. No solo estaríamos ante el mes más trágico de todo el año, sino ante el peor desde 2008, que era sin duda el más trágico de toda la serie histórica. Y claro, ante esto es lógico preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Por qué, a pesar de que existe más concienciación, más medios para prevenirlo, más educación, estamos hablando de un diciembre parecido? Así que hace un momento he dicho, antes de empezar el programa, voy a llamar a Guillermo Fouce, que es psicólogo y profesor en la Universidad Complutense. Desde su fundación trabaja con maltratadores con la idea de prevenir en un futuro, pues esto, que acabe pasando lo que hoy ha pasado. ¿Y qué me ha contado? Pues mira, algo que no sabía, que en diciembre suelen darse más casos por violencia de este tipo que en otros meses del año, y que aquí, por tanto, la prevención es clave. Y esto es verdad si tiramos de estadística, porque en diciembre del año pasado hubo 8 asesinatos, en 2011 10, en 2008 otros 11. Pero Guillermo me dice que la explicación hay que buscarla en que estas familias pasan más tiempo en este mes en casa.
¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Mucho hablamos todos de la importancia de denunciar y es sin duda muy, pero que muy importante. Pero es que se da el caso de que las 2 víctimas de hoy, la de Madrid, la de Escalona, lo habían hecho. Y en el caso de la joven de Madrid, tanto ella como su madre se supone que estaban protegidas por una orden de alejamiento. En el caso de Escalona, al agresor se la habían retirado hace unos años, a pesar de sus antecedentes, que los tenía por este asunto. Y claro, ahora el debate está no solo en la calle, sino en las instituciones. El gobierno, que no a través de la ministra de Igualdad, sino del ministro del Interior, dice que se van a reforzar las medidas de protección a las víctimas y a los menores, y así lo ha solicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está claro que a la vista de lo sucedido, falta hace. Pues hay más cosas que están pasando en este jueves, en este 29 de diciembre, y que te cuenta ya José Luis Concejal.
Obispos, diócesis, cofradías, comunidades y movimientos rezan por el estado de salud del Papa Emérito desde que ayer se conoció la noticia. En sus mensajes a través de las redes sociales recuerdan el trabajo de Benedicto XVI, su trabajo, su sabiduría y su testimonio al servicio de la Iglesia, y piden para que en este momento grave de su enfermedad se le conceda la paz y la fortaleza. A la trágica lista de mujeres víctimas de violencia machista en este mes de diciembre se suma un último caso en Benidorm, en Alicante, que se está investigando. Un joven de 22 años ha sido detenido por la muerte de su pareja tras caer desde un sexto piso. El ministro del Interior ha anunciado esta mañana que ha ordenado a la policía que intensifique la protección de estas mujeres ante el alarmante aumento de casos. El Tribunal Constitucional se reúne este jueves para ver si los magistrados designados por el Poder Judicial y también los nombrados por el Gobierno cumplen los requisitos para serlo. Una vez pasado este trámite, habrá mayoría progresista en el Tribunal para los próximos 9 años. Cada vez es más común compartir décimos de lotería, con los riesgos que ello conlleva. En el caso de un vecino de Tenerife que ganó 125.000 euros en 2013, se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo, obligándole a compartirlo con un amigo. Tenía las pruebas para demostrar que habían comprado el décimo de forma conjunta. Y ojo, porque al portador del décimo se le considera autor de un delito de apropiación indebida y se le impone la pena de 1 año y medio de cárcel.
Y en Deportes, Irifrade, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vuelve la Liga 49 días después, que no es poco.
Lo contaremos desde las 5 de la tarde. Tiempo de juego primero en cope.es y aplicaciones móviles. Desde las 7 también en nuestras emisoras de la FM. El primer encuentro va a ser a las 5, el Girona-Rayo Vallecano. A las 7 y cuarto, duelo directo por la Champions, Betis-Athletic. Y a las 9 y media en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche. Con Joao Félix centrando muchas miradas por su posible marcha en el mercado que se abre el día 2. Ya hay convocatoria de Simeone. Antonio Ruiz.
Retoma el rumbo de la Liga el Atlético de Madrid después del Mundial y lo hace esta noche frente al Elche con una lista de convocados en la que no están Nahuel Molina y Depol, los únicos mundialistas que causan baja, tampoco Bissell por una indisposición, y además Simeone convoca a 5 canteranos. Por lo ensayado en el día de ayer, parece que en la punta de ataque comparecen Griezmann y Joao Félix, Morata iría al banquillo y que en el centro del campo Pablo Barrios, el canterano, seguiría siendo titular como lo hizo en la Copa en detrimento de Coque, que partiría desde el banquillo.
Mañana será el turno del Real Madrid a las 9 y media en Zorrilla ante el Real Valladolid. Acaba de concluir la comparecencia previa del entrenador Carlo Ancelotti, que ha confirmado que el Real Madrid no necesita entradas en el mercado de invierno en una plantilla que está para él muy bien hecha, aunque reconoce que de salidas no se sabe.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui dijous, excepcionalment aquesta setmana i la setmana vinent, perquè no hi ha les escapades de nieve, a punt d'arribar a la 1:07. T'acompanyarem des de Lleida, des d'ara fins a arribar a les 2. De fet, cada dia ho fem, de 12:20 fins a les 2, tot i que la setmana vinent ja saps que no tenim programació local. Ens acompanyarà el José Miguel Cruz, des de COPE Barcelona. Abans, però, anem a buscar la previsió meteorològica. El sol, que sembla que s'està obrint camí, li està costant. La boira baixa ha passat a ser boira alta i ara sembla que el sol comença a trencar aquests núvols. Hores d'ara, doncs, seguim amb aquests, aproximadament, aquests 8 graus, però busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem intervals de núvols mitjans i alts tendint a cel ennuvolat o cobert al Pirineu, on no es descarten precipitacions dèbils ja al final de la jornada. Temperatures sense canvis importants o en lleuger descens, arribant fins als 13 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 10 graus a Viella. A més, també ben variable, fluix. Demà divendres esperem de nou cel ennuvolat o cobert al principi, tendint a partir del migdia intervals ennuvolats o cel poc ennuvolat. I també s'esperen precipitacions a primera hora al Pirineu, sobretot a la vessant sud, i no es descarten de forma més dèbil i aïllada a altres zones del terç oest. A més, aniran remitint al llarg del matí. La cota de neu se situarà entorn als 2.000 o 2.400 metres. Temperatures en ascens generalitzat, arribant fins als 16 de màxima a Lleida i Balaguer, 15 a Tàrrega i 14 graus a la Seu d'Urgell i també Viella. A més, vent variable fluix amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 7 graus i la visibilitat que ha passat de no arribar als 2 quilòmetres fa un parell d'hores als 4 quilòmetres, perquè veguis que el núvol va pujant. Va, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que el Departament de Salut ha fet una crida a vacunar-se contra la grip i la Covid-19 i recorda que des de fa uns dies ja ho poden fer les persones menors de 60 anys que vulguin. Actualment el virus que més circula a Catalunya és el de la grip, però s'espera un augment significatiu de la incidència de la Covid-19 a mitjans de gener. A més, per les dues vacunes, la de la grip o la de la Covid, o grip i Covid, es pot demanar cita a través de La Meva Salut o es pot contactar directament de forma presencial o per telèfon amb el centre d'atenció primària habitual. En el cas dels menors de 18 anys que vulguin vacunar-se, han de contactar directament amb el CAP. I a la ciutat de Lleida, l'Ajuntament ha ordenat el desallotjament immediat d'un edifici de 4 plantes de l'eix comercial i el tancament dels accessos pel seu estat ruïnós. Es tracta del número 7 del carrer Major, situat entre les places Paeria i Sant Francesc, on únicament viuen dues persones i es troba en molt mal estat perquè la comunitat de propietaris no ha portat a terme les obres per reforçar-ne l'estructura que l'Ajuntament li va requerir que efectués ja fa 9 anys. I l'avís d'un ciutadà ha permès la Guàrdia Urbana de Lleida enxampar el moment i denunciar l'autor d'un abocament il·legal de residus a la partida de la Mariola, com és divendres passat. Els agents van observar un grup de persones al costat d'una furgoneta carregada amb material d'obra i abocant-lo en un camp proper. La Paeria recorda que aquest comportament està tipificat com a infracció greu de la normativa reguladora de la gestió de residus i està sancionat amb una multa mínima de 4.000 euros. L'Ajuntament de Lleida considera clau la col·laboració veïnal per detectar i sancionar els abocaments no autoritzats, els que es fan a l'horta, i agraeix la implicació dels ciutadans per denunciar accions com aquesta i incidir en la millora de la neteja de la ciutat. I acabem parlant d'esports perquè finalment ja ha signat el tècnic valencià Toni Celigrat, ja ha signat pel que queda de temporada i ja és al capdavant del Lleida Esportiu i torna després de 8 anys i les dues temporades que va estar va classificar el Lleida Esportiu pels play-off d'ascens. Anem directes cap a les dues. Ara està amb nosaltres Xavi Palau.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
I acostant-nos ja a final d'any, ja saps que, mira, sense voler, ens agrada fer valoracions, eh? Moltes vegades, ja saps que el nostre curs radiofònic és com el curs escolar, de setembre a juny, juliol, però les persones, quan s'acaba l'any, d'una manera o altra, ens agrada fer una mica de balanç. Allò, si tens un moment, t'asseus, doncs com t'ha anat l'any, he arribat a les meves fites, de, jo què sé, jo t'explico les meves, que igual són les teves, no? Allò, anem a controlar una mica, baixar una mica més de pes, fer una mica més d'exercici i d'altres històries, bueno, te n'adones que te les has de tornar a posar perquè segurament no les has fet. Doncs això entre persones, però a les ciutats passa el mateix. Ciutats, pobles, municipis també van evolucionant i també a l'acabar l'any jo crec que és sa i bo que els ciutadans i les ciutadanes doncs puguem pensar una mica, escolta, la meva ciutat, el meu municipi, el meu poble, què ha passat aquest darrer any? Ha anat a millor, a pitjor, això sí, això no? Jo crec que és sa i que ho hauríem de fer més, eh? Doncs mira, per fer aquestes valoracions, avui està amb nosaltres el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, candidat a les properes eleccions municipals, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de Cope Lleida.
No sé si ho creus així, també, que de cara al municipi, a la ciutat, al poble on vius, la gent hauríem de ser una mica més crítics i fer-nos preguntes.
Jo crec que la gent ja ens en fem de preguntes. Una altra cosa és si veiem que, tot i fer-nos preguntes, ens escolten.
Això també.
I quan tenim la percepció de que no se'ns escolta, al final entrem en una fase de passotisme, que crec que és una mica el que passa a Lleida. Com que vivim en una ciutat, ara mateix segurament que molta gent que ens està escoltant té la percepció, com aquests dies que estem de boira, tot i el bon temps, la percepció de que Lleida és una ciutat trista, una ciutat apagada, una ciutat on hi ha manca d'il·lusió, manca de projectes. Tot això acaba comportant, doncs, precisament això que ningú vol, que és un cert passotisme, una certa ambigüetat, que és el pitjor que li pot passar, en aquest cas, en una ciutat, que no hi hagi il·lusió i que no hi hagi lideratge.
Xavi Palau, anem a parlar de... per no parlar de temes sense cap mena d'ordre, doncs, agrupar-los. Per exemple, perquè jo crec que aquest és vital, el tema de la seguretat, que moltes vegades potser es banalitza, se'n parla de manera lleugera, però les dades són fredes i et fan una radiografia de vegades del que és la realitat, sense edulcorants. I les dades amb seguretat a la ciutat de Lleida, les que vam conèixer fa uns dies, ens diuen que la ciutat ha empitjorat i bastant. I parlem de petits delictes, de grans delictes, de morts, de ferits i de robatoris. I en totes les xifres, en totes, la ciutat de Lleida ha empitjorat.
Això passa, entre d'altres causes, Ricard, perquè les polítiques que es duen a terme a la ciutat de Lleida, però no d'ara, ja de l'anterior mandat de l'etapa dels socialistes, ha provocat que en moltes ocasions s'hagi banalitzat el concepte de la seguretat. I poso exemples. Ja fa 4 anys, quan jo vaig ser candidat a l'alcaldia, ja deia que a Lleida teníem un problema, o reconeixíem que teníem un problema de manca de seguretat, d'inseguretat. La societat lleidatana ha canviat. La població és diferent. Tenim moltes persones amb un comportament i unes conductes incíviques. I tenim una sèrie de problemes a tots els barris que són un caldo de cultiu perquè s'acabi comportant el que tenim, inseguretat. Hi ha una manca de reconeixement al principi democràtic d'autoritat a la gent. En aquest cas, a la Guàrdia Urbana. Hi ha manca de presència de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Lleida i a l'Horta. Hi ha manca de coordinació policial per un tema ideològic de que volem apartar a Lleida la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Tenim un problema de que les polítiques d'esquerres, siguin d'Esquerra Republicana, siguin del Comú, siguin de la CUP o siguin socialistes, els hi fan por o els hi fan mania totes aquelles persones uniformades. Tenim un problema de barris com el Centre Històric o la Mariola on no s'hi pot entrar perquè fa 40 anys que voten el mateix. També la gent tenim responsabilitat. Amb aquests barris que fa 40 anys que voten polítiques d'esquerres, tenim un resultat de les polítiques d'esquerres que és que no s'hi pot entrar. Tenim a la vegada polítics que banalitzen, insisteixo, la seguretat quan ve el conseller Helene a la ciutat de Lleida i, fruit de la improvisació, anuncia que construiran una caserna, una comissaria dels Mossos d'Esquadra al centre històric. Tothom sap que això és un anunci polític, propagandístic, de campanya electoral perquè saben que la seguretat se'ls ha anat de les mans. Tenim un problema d'inseguretat a l'Horta, on més de 6.000 persones, moltes d'elles viuen soles perquè han enviudat o perquè són persones grans. Tenim un problema de que, com molt bé dius, als barris hi ha una manca d'il·luminació, una manca de neteja, una manca de projecte. Tot això, acompanyat, insisteixo, amb polítics que no reconeixen el principi democràtic a l'autoritat de la gent, doncs, evidentment, acaba provocant el que tenim, que és una ciutat insegura. I per això fa falta una sèrie de mesures actives, proactives, per defensar els drets dels veïns i veïnes de Lleida. Però quan parlem de seguretat també hem de parlar dels ocupes. Una ciutat que empadrona els ocupes i una ciutat, precisament, que més enllà d'empadronar els ocupes, el que provoca és que se'ls pugui instal·lar comptadors d'aigua gratuït o que puguin accedir a tota una sèrie de serveis socials, tot i anar en contra del sistema o que d'incomplir la llei, doncs al final s'acaba provocant un caldo de cultiu quan miren tots cap a un altre costat que fa falta polítiques contundents en aquest sentit. I jo sempre dic el mateix. Totes aquelles persones que s'aprofiten del sistema, totes aquelles persones que fan un ús abusiu dels serveis públics i a la vegada, en aquest sentit, provoquen el daruix, se tenen que excloure del sistema de les ajudes públiques. I això l'Ajuntament tindria que prendre nota.
I el tema de la seguretat, insisteixo, és un d'aquells temes que...
La seguretat, Ricard, és la llibertat
són,
de la persona.
Són claus, és a dir, si tu et planteges... escolta, mira, saps que a partir de quina hora millor no sortim al carrer perquè...
És que això passa.
Això, no, per això et dic, tenim un problema greu.
Una persona que arriba a Lleida pel baixador de l'estació d'autobusos, que no tenim ni estació, i surt al carrer Saracíbar. O una persona que arriba per l'estació de tren i s'ha de plantejar anar per carrer Cardenal Remolins o per Ansel Clameu o la pròpia Rambla d'Aragó. Les entrades d'accés a la ciutat de Lleida pels viatgers, com veuen aquesta ciutat fosca, bruta, deixada, i amb determinades persones que van pel carrer que assusten, doncs, evidentment, la carta de presentació de la ciutat de Lleida no és la més idònia. Davant d'això, el turista, l'inversor, aquella persona que vol venir a Lleida, doncs passa de llarg. Mm. I és per aquest motiu és imprescindible una política activa de prendre opcions, en aquest cas per garantir la seguretat i la promoció econòmica de la ciutat, Ricard.
Mira, justament anava a preguntar també sobre aquest tema, la dinamització de la ciutat i la promoció econòmica d'aquest 2022. Com la valores?
Home, jo la valoro de que ens han enganyat. Quan crec que aquest mandat ve marcat, com tots els ajuntaments i totes les administracions, per l'etapa de la Covid. A l'etapa de la Covid crec que ahir van sortir grans polítics a nivell d'Espanya, d'on va haver-hi persones de totes les ideologies que van demostrar un lideratge i una capacitat de gestió al capdavant d'una situació que era molt complicada, que era la Covid. A Lleida es va demostrar la incapacitat de l'alcalde i del govern. La prova és que mentre altres ciutats prenien mesures, a Lleida, me'n recordo, un 29 de març de l'any 2020, que es va acordar per ple no passar els tributs, no cobrar els tributs el dia 1 d'abril, estem parlant de l'IBI, estem parlant de l'impost de circulació, estem parlant de les basures, es va comprometre l'Ajuntament a no cobrar els tributs perquè la gent no podien treballar i per tant no ingressaven o estaven en tràmits d'ERTO, i l'Ajuntament el dia 1 d'abril va cobrar els impostos. Això demostra un govern incapaç de gestionar. Però és que això va ser l'any 2020 i aquest govern va començar manant pujant els impostos i l'acabarà pujant els impostos. Aquest ple de demà, l'Ajuntament de Lleida, amb un acord de les forces polítiques d'esquerres, aquestes que ens escanyen a impostos i que tenen aquesta ciutat insegura, ens pujaran la taxa d'aigua i clavegram. Comencen el mandat pujant impostos i l'acaben pujant impostos.
I a més no un tant per cent insignificant.
Un 1,5% la taxa d'aigua i un 7,5% la de clavegram. Clar, evidentment, això no ajuda a afavorir el comerç, ni la restauració, ni els sectors afectats en el seu moment per la Covid, ni a l'emprenedor, ni l'autònom, ni al pensionista, ni al jubilat, ni a la gent jove, ni a la gent gran. Això al final acaba comportant una ciutat on estem escanyant els contribuents a l'hora de pagar impostos. I per això sempre s'entén els mateixos, les esquerres. En el cas Esquerra i PSC. Que la gent no s'enganyin. Continuar amb polítiques de fals progressisme per Lleida han acabat comportant que tinguem una ciutat cara en matèria d'impostos, una ciutat cara que paguem més IBI que ningú, una ciutat cara que paguem més impost a activitats econòmiques que ningú, una ciutat insegura, una ciutat on els barris abandonats com mai, i una ciutat on el qui vol invertir mire cap a la Franja o a la Catalunya interior i passa de Lleida de llarg. Això és fruit d'una sèrie de polítiques que són incapaços, els que porten 40 anys governant a Lleida i a la Diputació, per poder tirar aquesta ciutat endavant. Per què? Perquè no tenen il·lusió. Perquè no hi ha lideratge. Pensem que aquest mandat ve marcat per un alcalde que comença amb 15 regidors, majoria absoluta, i l'acaba amb 12. Si un alcalde és incapaç de poder organitzar, dirigir i gestionar un govern de 15, el senyor Pueyo és incapaç de gestionar i liderar una ciutat amb 141.000 habitants. Però el cap de l'oposició, el senyor La Rosa, ara fa un any va estar a punt de tirar endavant o va intentar una moció de censura a Pueyo i va ser incapaç de poder acreditar quantes signatures portava la moció de censura. I tots dos diuen que volen ser alcaldes de la ciutat de Lleida. Un incapaç de mantenir 15 regidors i l'altre incapaç d'aglutinar 14 signatures per canviar de govern. I no en tenim prou amb això, que els mateixos que volien tirar endavant una moció de censura per fer fora Pueyo, ara, fa 15 dies, han pactat els pressupostos amb Pueyo i ara, fa una setmana, han pactat pujar l'aigua als contribuents de Lleida. Per tant, ens enganyen. I és imprescindible a Lleida, que això ho tinguin molt clar els oients de Cope Lleida, obrir les finestres, perquè ens enganyen en quant al repartiment de poder. I veurem com a les pròximes eleccions municipals, si sumen, pactaran. I veurem com, si no sumen, es repartiran el poder uns a l'Ajuntament i els altres a la Diputació. Perquè històricament això passava PSC amb CiU i ara passarà PSC amb Esquerra. I Lleida, tant Pueyo com La Rosa, són els braços executors de Pere Aragonès i de Pedro Sánchez, respectivament, en quant a les seves polítiques a la ciutat de Lleida. I això no ho podem permetre. A Lleida no podem continuar sotmesos 4 anys més a inactivitat, a manca de projecte, d'il·lusió, de ganes, de lideratge. Aquesta ciutat apagada, no senyor, voleu una Lleida capital. Capital del talent, de la universitària, de la cultura, d'emprenedora, del comerç, sanitària...
Parlaves abans també del tema de barris. Jo aquest 2022 he vist coses amb els barris i la relació entre barris i barris amb l'Ajuntament de Lleida que no havíem vist mai, o que jo recordi a la història moderna de la ciutat. Hi ha barris amb molt mala relació amb l'Ajuntament de Lleida, traient d'aquestes opinions altercats que hi hem pogut arribar a tenir entre persones, entre d'altres històries, però que hi ha molt malestar i queixa de barris amb l'Ajuntament de Lleida és més que patent.
Crec que sí, hi ha una característica del Javi Palau, i això ho reconeix tothom, és que trepitjou i molt els barris, que gasto sabates en aquest sentit, i crec que possiblement sigui el candidat a l'alcaldia que més estigui als barris i més hi hagi anat, i per tant tinc més causa de coneixement de quins són els problemes.
I et consta això que et deia?
Sí, i posaré alguns exemples. La Bordeta. Quan jo vaig començar de regidor el 2019, al cap de 2-3 setmanes va caure la coberta de la pista esportiva. Estem acabant el mandat i no s'ha arreglat, per posar un exemple. Això ja venia de l'anterior etapa socialista. El tema, evidentment, del mercat del Pla. Els socialistes ens prometien i van intentar moltes accions per intentar recuperar-lo. Hi ha un canvi de govern? Tampoc. El pla de l'estació, El pla de l'estació tenia que ser un projecte de construcció d'estació d'autobusos, de revitalitzar el centre de Lleida, res de res. Les famoses Torres del Cel al costat de la llotja, res de res.
Han caducat, per cert, ja, el permís i tot.
Fa un any vam aprovar una concessió per poder revitalitzar les bases del Picat, a Lleida, històriques, res de res. El parc científic i tecnològic continua igual. Les instal·lacions esportives de la ciutat van a menys. La prova és que inclús els mateixos clubs esportius cada vegada estan, alguns d'ells, més esfonsats. Tot això demostra que tenim una manca de projecte de ciutat més enllà del centre de Lleida. I això passa perquè el govern no creu en els barris. Jo crec que el govern li molesta o no li agrada estar en contacte amb la gent. I això té molt a veure amb la política municipal i té molt a veure amb el que parlava abans de la gestió de la Covid. Tots aquells alcaldes i tots aquells ajuntaments i governs que van estar al carrer en l'època de la Covid ja no s'han mogut del carrer, perquè han estat en contacte amb la gent. A vegades no estan arreglant les coses com que la gent li pugui dir a l'alcalde o al regidor de govern, escolta'm. I això no ha passat, no hi ha hagut escolta activa, no hi ha hagut participació ciutadana. I això ho hem vist a Pardinyes. A Pardinyes s'han imposat un model d'alberg. I aquí, al barri de Temples Escorxador, Sant Ignasi Institut, s'imposaran, si poden, les Josefines. I tant que parlaven de la participació ciutadana, se l'han passat pel forro. No han escoltat a ningú al carrer Hostal de la Bordeta i han fet el que han volgut a la zona blava i Jot de la Bola. Per tant, hi ha un caldo a Lleida que és totalment contraproduent perquè la ciutat pugui avançar. I això passa perquè tenim gestors que s'han assentat, s'han aposentat al despatx, però no han xafat el carrer i no han preguntat, no hi ha les associacions de vins sinó o les cases regionals que també les tenen abandonades, sinó no han preguntat als vins, no han anat al carrer perquè la gent els pugui tocar. I això, evidentment, acaba provocant una llunyania. Quan una persona, amb una empresa, el cap de l'empresa no està en contacte amb els treballadors, es produeix un buit. Doncs aquí ha succeït autènticament el mateix. Això com se resol? Doncs això es resol d'una manera que és canviant de govern. Fixa't als barris, i torno a l'època de la Covid, quanta gent reclamava la presència de la Unitat Militar d'Emergències a Lleida per desinfectar els carrers, que me recordo que tu m'entrevistaves, Ricard, que jo li reclamava Puello, que, sisplau, que reclamés la UME perquè ho pagàvem amb els nostres impostos, com feien al Carràs.
Això anava a dir, més que res, perquè la UME ja ho estava fent a d'altres punts.
Aquí al costat, com a exemple, un govern independentista ho feien, i aquí a Lleida no volien la UME perquè eren els militars i no els volien. Clar, i el subdelegat del govern socialista tampoc demanava la UME per Lleida. Llavors, clar, al final, on vull arribar? On vull arribar que primen els interessos ideològics i partidistes als interessos de ciutat, i la gent això realment ho veu, i per tant en aquest sentit els barris han estat abandonats perquè no hi creuen, i hi ha una qüestió ideològica de fons, hi ha una qüestió de que no els ha d'estar en contacte amb la gent.
Déu-n'hi-do.
I això sí, sempre governen per un grup, i vull recordar als oients de COPE un tema que és molt important, que ningú se n'oblidi, que aquest govern en plena època de Covid van autoritzar instal·lar altaveus per fer el crit del Ramadan a la Seu Vella quan 15 dies abans els cristians no havien pogut celebrar la Setmana Santa en compliment de les restriccions sanitàries. I el sectarisme ideològic d'aquest ajuntament va permetre que, mentre tots estàvem a casa, permetin instal·lar altaveus per fer el crit al Ramadan, mentre una regidora anunciava que se li ficava pell de gallina. Això demostra el tactisme, demostra el sectarisme i demostra per qui governa l'Ajuntament de Lleida. I això no ho podem permetre.
T'estava escoltant ara fa... Bueno, t'estava escoltant ara i estava pensant...
Amb molta tensió veig que m'escoltes.
No. El tema de la falta de comunicació amb la ciutadania i per part de l'Ajuntament, si hem de posar un cap visible, en aquest cas, és l'alcalde de Lleida. No perquè sigui Miquel Pollo, sinó perquè és la figura de l'alcalde de Lleida.
L'alcalde s'ha trinxerat a la paeria.
Anava a dir, poques vegades l'he vist interactuar amb ciutadans, no vol dir que no ho faci, dic poques vegades l'he vist, les poques que he vist li han cridat l'atenció, però el que et volia preguntar és si entre polítics, entre Xavi Palau i Miquel Pueyo, hi ha una comunicació fluida?
No.
O és estrictament la necessària per fer les quatre comissions i les quatre històries?
És estrictament necessària per fer les quatre comissions, però això em passa tant amb Pueyo com em passa amb La Rosa, com em passa amb Postius. Jo no tinc comunicació més allà de lo estrictament polític. Penseu que...
Però tens la porta oberta?
Suposo que sí.
No és un problema de que hagis tancat la porta?
No, hi ha la porta oberta, com ells també tenen la meva, però clar...
No, per això dic, si tu tens la porta oberta, però no...
Està clar que a Lleida, si parlem de parlar i pactar, doncs està clar que parlen molt entre ells, han pactat els pressupostos. Avui els contribuents lleidatans pagaran més aigua que fa una setmana perquè les forces d'esquerres, Esquerra, PSC i Comú, han pactat. Van pactar els pressupostos, Esquerra, PSC, Junts i Comú, per tant està clar qui parlen. Està clar que no volen que creixi i evolucioni Lleida i que reporti des de Barcelona i Madrid. Aquest és el gran problema que tenim a Lleida, que tenim polítics. Això els socialistes d'abans no ho feien, no eren així, però això tenien moltes majories absolutes. Tenien polítics que posaven Lleida per davant dels interessos del partit i no anaven cap a Barcelona a reclamar les restes. No, no, es plantaven a Barcelona i es plantaven a Madrid a defensar els interessos de Lleida. Així es va aconseguir tenir l'AVE al centre de la ciutat, per posar un exemple. O si s'ha aconseguit tenir inversions, ara què passa? Que ara tenim polítics que són sucursals dels seus respectius partits a Barcelona i a Madrid. Si no, no s'explica que el PSC fa un any volgués fer una moció de censura per treure Puello i un any després pacta els pressupostos. Això és tot incongruent.
Creus que el govern, la situació del govern espanyol i del govern de la Generalitat està influenciant totalment, i acabarà influenciant l'Ajuntament de Lleida?
Si a Lleida, i no ho dic per mi, no traiem el PP de Lleida uns molts bons resultats el 28 de maig, que estic convençut que els traurem, i obliguem, per tant, a la gent a canviar les polítiques d'aquesta ciutat, perquè fa 45 anys que els palcos dels clubs esportius hi van els mateixos, nosaltres som el vot de la revolució en el bon sentit. Aquí vota, aquí els conservadors, la gent conservadora de Lleida vota Esquerra o PSC, perquè els hi va bé a les municipals, perquè manen els de sempre. Hi ha una xarxa clientelar aquí muntada, organitzada entre les forces polítiques d'Esquerra, que han vist que guanyi govern i PSC o Esquerra més o menys el mateix. Esquerra va intentar al començament d'intentar canviar coses, però va veure que no va poder, i per tant s'ha acabat doblegant davant dels braços d'aquells que volien canviar les coses. Davant d'això té que haver-hi una persona, en aquest cas un grup polític, un grup municipal amb ganes, que en aquest cas som els del PP, que diem, escolta, hem d'obrir les finestres i hem de canviar les coses, perquè si no Lleida s'acabarà convertint en un laboratori d'idees de la Generalitat i del govern d'Espanya. I com que és possible que a Espanya hi hagi un govern, un canvi de govern amb el Partit Popular, crec que és molt important que aquí també tinguem moltíssima força a fi efecte de poder reivindicar el nostre lleidatanisme a la resta de les institucions. I, sobretot, tenim que reivindicar, Ricard, un element que és clau, l'orgull lleidatà. L'orgull lleidatà es demostra anant a parlar, anant a negociar, anant a vendre la marca Lleida a alcaldes de la franja. Fraga, Monzón, Barbastro i alcaldes del Partit Popular. És que l'alcalde i el govern de la Paeria no s'ha reunit mai amb cap dirigent de la franja, amb Aragó, que són clients potencials nostres, que històricament han vingut a consumir, a comprar, a gastar, a invertir, a visitar la nostra ciutat, i els tenim repudiats perquè no són de la ideologia del govern de la Paeria. Però clar, si tenim una ciutat que, quan arriba l'1 d'octubre, el senyor Pollo es dedica a penjar pòsters del carrer Sant Antoni amb imatges, una persona que vulgui invertir a la nostra ciutat, més enllà de veure un cementiri de persianes baixades, és rebutjada perquè no veu una ciutat amb alegria, sinó que es dedica a veure fotografies ideològiques. Si resulta que tenim un govern que es dedica a amagar o a no recolzar la seguretat de la Guàrdia Urbana quan hi ha manifestacions al carrer, i els dedica a criticar perquè s'han passat, doncs evidentment els turistes o els inversors no venen. Si resulta que tenim un govern que fica traves administratives per poder ampliar els polígons industrials o per poder potenciar el comerç de la ciutat de Lleida i els puja els impostos, doncs van a altres zones. Si tenim un alcalde que és incapaç de liderar una cimera amb alcaldes de la franja, demostra que tenim un alcalde sectari. Hi ha més vida més enllà dels carrers de Lleida. Necessitem atraure, i per això necessitem una persona emprenedora, amb il·lusió, amb talent i amb capacitat d'aglutinar. I tant Puello, que ha perdut tres regidors de govern, com la Rosa, que ha sigut incapaç de prosperar una moció perquè ha sigut incapaç de tenir el talent per unir a persones de diferents ideologies, es demostra la seva incapacitat per liderar Lleida els pròxims 4 anys. Per això és molt important que el PP condicionem els futurs acords a Lleida.
T'agradaria ser decisiu a les properes eleccions?
És que ho serem. Però jo sempre ho he dit, nosaltres, Xavi Palau i el projecte i l'equip del Xavi Palau té que estar al govern de la Paeria. Governant, és l'única manera de gestionar.
A part de ser decisiu, està a l'equip de govern.
Si nosaltres no estem al govern, jo demano a la gent que em facin confiança. Jo crec que hem demostrat durant 4 anys que estem al carrer, que hem trepitjat, que hem denunciat, que hem proposat, que hem sigut generosos i que hem escoltat a tothom. Jo crec que no hi ha ningú que pugui dir que el Jair Palau hagi no escoltat. I aquest tema estic convençut que els resultats de les eleccions municipals se veurà. La capacitat d'afiliació que hem tingut els darrers 18 mesos al PP de Lleida és històrica, amb 258 persones. Això és algo que no ha passat en proporció al número d'habitants a cap altra província espanyola, i segur que cap altre partit de Lleida té aquesta capacitat d'afiliació, sobretot entre la gent jove, que veuen en nosaltres una oportunitat. Però clar, tot això es té que demostrar gestionant, i nosaltres, ja ho tinc claríssim, no regalarem els vots. Nosaltres el que volem és gestionar aquesta ciutat perquè canviï la ciutat, perquè considerem que el nostre projecte és el més important. Jo continuo reivindicant algo que fa 4 anys en reien de mi, però que, clar, quan va arribar la Covid vam veure el que deia aquest xaval tenia raó, que era un pàrquing gratuït a l'Hospital Arnau per atendre els malalts i els familiars dels malalts. Com pot ser que a Lleida es tingui que pagar per tot? Com pot ser que a Lleida tinguem que utilitzar un servei públic com la sanitat i tinguem que pagar més de 3 euros per hora per poder aparcar per allí? Això és el tot inusual. Això és una ciutat que no cuida els seus malalts. Això és una ciutat que no està atenció a les necessitats i cura dels serveis públics. Però a la vegada que diem de l'Arnau, ho podem dir del pàrquing del rectorat. És a dir, la gent, ens estem... tenim que obrir els ulls i tenim que treure'ns aquesta mena de ventall que tenim davant, de cortina, per dir, escolta, és que aquí, quan parlem de política municipal, no votem una ideologia o un partit, tenim que votar un projecte i un candidat. I en aquest sentit, si continuem amb més de lo mateix, aquesta ciutat acabarà convertint-se en una ciutat com Sòria i Teruel, a tot el respecte per elles, que són ciutats merament burocràtiques i administratives. Jo vull una ciutat empoderada, i ara mateix no la tenim.
Bé, doncs hem parlat d'aquest 2022 a Lleida. Ens ho ha explicat el Xavier Palau, que és regidor del Partit Popular. Avui no entrarem, perquè és un tema llarg. És un tema que jo crec que havíem de tenir resolt fa 10 anys, però no entrarem al tema de quin model comercial ha de tenir la ciutat de Lleida, tema de comerç, de centres comercials, de petit comerç, perquè de veritat que dona molt per parlar. Jo crec que se n'ha de fer amb calma, tampoc d'altres temes, però sí que hem tocat temes de però, seguretat, de dinàmiques d'humanització econòmica, barris, persones... Sí.
Si em permet, Ricard, jo crec que comparant el tema del model comercial, crec que hem de tenir en compte un element clau ara a Lleida, que és la mobilitat. I és una ciutat en aquest moment on hi ha un problema de manca d'aparcament de vehicles...
No, sí, és l'altre tema que anava a dir, que no toquem, perquè també és complexe i, a més, hi ha canvis propers. Hi ha canvis propers, però s'estan fent certes obres a la ciutat de Lleida que a priori van encaminades per un model que ni s'ha explicat ni tan sols no s'ha explicat, sinó que no s'ha ofert alternatives al ciutadà.
Però vull advertir una cosa, que la gent no s'enganyin, perquè a vegades hi ha coses que si no es diuen passen per alt. Ara tothom critica les obres de Rambla d'Aragó i Prat de la Riba, jo el primer. Quan els socialistes se van abstenir als pressupostos de la Paeria l'any 2020, van abstenir-se amb la condició de que es creava una comissió per poder pactar quines obres de fons europeus es tenien que fer a la ciutat de Lleida. Aquesta comissió ni s'ha creat ni s'ha reunit mai. Tot i així, els socialistes han tornat a pactar els pressupostos de l'Ajuntament el 2022. I tot i així, el subdelegat socialista del govern d'Espanya, senyor Crespín, cada vegada que s'inaugura un inici d'obres de fons europeus a Rambla Aragó, Prat de la Riba o carrer Girona, està la foto de la inauguració. Què vull dir? Que els socialistes són còmplices del caos circulatori que tenim en aquest moment a la ciutat de Lleida. Què vull dir amb això? Que cada vegada que critiquen el govern per manca de planificació, però si el dia de l'inici de les obres tenien el senyor Crespín a les fotos. Senyor Crespín, senyor Postius, senyor Puello, senyora Castro i senyor Castro. El que no es pot fer és criticar una cosa i a la vegada inaugurar-la. El que no es pot fer és donar fons europeus per una cosa i participar del projecte d'inauguració amb la foto amb el subdelegat socialista i després dir que això no funciona. Per tant, hi ha un problema intern dins dels socialistes de manca d'informació i comunicació entre ells, que són còmplices de la gestió d'aquesta ciutat.
El tema de mobilitat, que pues això sí que ho patim dia a dia, sobretot depèn de per on et moguis. En fi, tancarem aquest 2022 a l'Ajuntament de Lleida, ho fareu amb un ple, el ple de desembre, el darrer de l'any, demà mateix.
Exacte, i també vull recordar, Ricard, que és un tema que ara es diu molt de bones festes i moltes coses, nosaltres els que som cristians diem bon Nadal.
Bon Nadal.
Que a vegades moltes tradicions se perden.
No.
Perquè al final aquí vol posar el crit del Ramadan, però ningú se'n recorda de quan celebrem la Quaresma. I molt parlar de la integració, però no sabrem que celebrem el naixement de Jesús. I molt parlar de moltes històries d'altres cultures que estan molt bé per integrar, però hem que defensar el nostre, que és el cristianisme, els nostres valors, i en aquest cas nosaltres els cristians celebrem el que celebrem ara per festes de Nadal. I d'altres que volen anar en contra d'això també ho celebren perquè també fan festa.
Sí.
Per tant, benvinguts.
El que és festa, doncs és festa. Tancarem aquest 2022 i començarem un 2023 que ja t'asseguro que serà apassionant.
Xavi Palau, regidor del Partit Popular i candidat a les properes eleccions municipals. Doncs escolta, res, que tingueu un bon final de...
I un bon any nou.
...de curs política a l'Ajuntament i un bon any nou, 2023.
Doncs moltes gràcies i sobretot molta salut per tots els oients de Copa Lleida.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ben immersos a les festes de Nadal, ja sabeu que el temps passa volant i que, escolta, esperant allò el dia de Nadal, ja ha passat la nit de Nadal, ja ha passat el dia de Nadal, ja ha passat el dia de Sant Esteve, estem a punt de fer el canvi d'any, però també, i sobretot si pensem en els petits de casa, tenim un dia marcadíssim al calendari, jo recordo amb molta il·lusió a viure això de petit, i és l'arribada dels Reis Mags, que ja sabeu que a Lleida doncs ens arriben amb tren, surten de l'estació de tren i escolta, després ja a passar per tots els carrers de Lleida i a pujar a tots els balcons, a totes les finestres per deixar alguna coseta, cadascú el que ja saps, bueno, com et deien, no? Cadascú el que es mereixi, no? Però a Lleida des de fa, a més, uns quants anys, tenim una... Bueno, podem veure una mica més de tot aquest món màgic, dels Reis Mags, i és a la factoria dels Reixos. Us dono la web festeslleida.paeria.cat, allí podeu trobar tota la informació, i avui parlarem amb l'Ignasi Amor, que és regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Esport i Activitat Física. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, què tal? Com va?
Suposo que també amb bons records, no?, de petit, això de la cavalcada, el dia de Reixos que arriben, la carta, portaran, no portaran, m'he portat bé, no m'he portat bé...
Doncs sí, doncs la veritat que sí, no?, que és el que, com tu deies al principi, no?, que el temps passa volant, fa dos dies anàvem amb banyadors
sí.
A la platja i ara ja estem al temps de Nadal amb totes les activitats que se deuen aquí a la ciutat de Lleida. I la veritat que sí, hi ha molt bons records també, doncs, la cavalcada dels Reixos, doncs, de la ciutat de Lleida, doncs, de petit, que jo la veia doble, perquè a mi fent vindre els Reixos aquí, i després, doncs, també veiem els Reixos al poble, com que són éssers màgics, doncs, arriben a tot arreu. I la veritat que bueno, pues amb aquells records, no?, pues amb aquelles bosses que ens fem portar els pares, aquelles bosses de plàstic que ara que no es porti bosses de plàstic, es portin amb altres tipus doncs, sí. De material, perquè sí. Arreplegada amb tots els caramels que podien i més per menjar caramels durant l'any.
Però clar, com bé deies, aquests personatges que són màgics bé han de tenir una preparació abans, no? I a la factoria dels Reixos doncs, podem conèixer una mica de les interioritats de, bueno, de on es fabriquen, on es fan tots aquests regals, no?
La veritat que sí, que la factoria és una de les iniciatives que bones, que jo sempre recalco, que ens va portar el temps de pandèmia, no? aquest temps que ens va deixar per reformular i transformar certes coses que no podíem fer i que la factoria sí que ens va permetre fer. I la veritat que jo crec que Lleida, no és que es desmarquessi dels altres municipis, no? Però jo crec que vam saber crear un esdeveniment, un musical, perquè ara mateix ja és ja és un musical amb totes les cançons creades 100% doncs, pròpies, i amb els seus ajudants, no? Amb els seus ajudants que expliquen als més petits de casa la història dels Reixos i com venen a Lleida, com se preparen per el dia més màgic de l'any i per fer-ho doncs, més fàcil per a les famílies també.
Us torno a recordar, això ho trobeu a festeslleida.paeria.cat, allí busqueu Factoria dels Reixos. Aquest espectacle, com bé ens deia el regidor, el podreu veure al pavelló Barris Nord. De fet, el gener, el dia 1 i el dia 2, ja ho tenim en marxa, això.
Sí, la veritat que sí, que aquest any les taxes cauen una mica estranyes, no? Vull dir que jo crec que tothom ho diu perquè ens cauen els festius tots els dies dels caps de setmana, així que no crec que en gaudim gaires, però comencem el dia 1 perquè creiem que les famílies, doncs, a partir del migdia amb els grans petits, doncs el cap d'any no vas a dormir tard, sinó que passa una mica més, però vull dir que et pots aixecar bé, i per tant el dia 1 i el dia 2 així agafant un diumenge per poder-la fer, perquè no tenia gaire sentit tot entre setmana, perquè entre setmana pues, també la gent està doncs, treballant i tot costa, i la veritat que va molt bé, vull dir, perquè ja tenim més de 5.000 entrades doncs venudes, aquests dies intensifiquem més, esperem arribar a les 8.000 9.000 doncs, entrades i per tant doncs, aquest espectacle el més gran, no? el més nombrós en públic doncs, de la ciutat de Lleida en aquestes dates. Així que contentíssim de que la Factoria la tornem a fer, que en gaudeixin els nens i les nenes, i amb les novetats que tenim preparades doncs, aquest any, que també això era una de les promeses que ens vam fer entre nosaltres mateixos amb aquesta exigència, doncs, de que cada any hi haguessin coses doncs, noves.
Per tant, si ja ho heu vist l'any passat, podeu repetir tranquil·lament que trobareu sí, coses noves. Això serà aquest diumenge a la tarda, a 4:45, a les 6 ja a 7:45, i dilluns a matí i tarda, a 11:15 del matí, a les 12 del migdia, i a la tarda les mateixes, a 5:15 de la tarda, a les 6 i a 7:45 al pavelló Barris Nord. Les entrades, doncs, hi ha diferents punts de venda a la ciutat de Lleida, i si no podeu fer des d'internet, si entreu a festeslleida.paeria.cat, a la Factoria dels Reixos, teniu totes les instruccions per poder-hi anar. Ignasi, això, l'edat que està recomanat és a partir de zero, com el que diu, eh?
Jo, la veritat que primer dèiem que era per als nens i a les nenes, i jo crec que l'edat, sent un musical, ara mateix és per a totes les edats. Mm-hmm. Tinguis canalla o no, ho has d'anar a veure, perquè sol de veure com ho viuen els més petits de casa, aquell espectacle que estan veient, que és 100% doncs, real, no? Vull dir que és 100% doncs, en directe, que són els ajudants dels Reixos, i aquesta innocència que és pura, i bueno, tot, no? Com criden, com canten, com ho viuen. A mi també em va xocar molt el primer any de ser de regidor el veure la cavalcada des de dins, no? Aquella força que els nens transmeten, no? Que bueno, pues, que t'emociona, perquè és que és emocionant, no?
Sí, sí.
I la veritat que la Factoria és per totes les edats, vull dir, tinguis l'edat que tinguis, vés-hi, perquè la veritat que s'ho passa tothom molt bé.
No, dic això perquè els pares no us penseu que us avorrireu, que ens agradarà. Exacte. Igual, eh? Que hi podem anar, sí, tota la família, i cadascú gaudirà d'aspectes diferents de l'espectacle, però que gaudireu igual, eh? Doncs ja ho veieu, què s'amaga darrere de tot el tema dels Reixos? Doncs aquí, a la Factoria dels Reixos, ens expliquen el secret més ben guardat d'aquesta nit màgica de l'any. Per cert, aquí veurem la Factoria, però els Reixos a Lleida arribaran, com sempre, el dia 5, a la tarda, a l'estació de trens, eh?
Exacte, arriben com sempre, doncs amb el tren, i la veritat que tothom en podrem gaudir doncs, aquella tarda i de la tarda més màgica de tot l'any. Aquest any arriben també amb algunes novetats a lo que és la cavalcada, perquè els Reixos han encarregat l'inici de la cavalcada a professionals doncs, de la ciutat de Lleida, vull dir, amb talent local, i per tant doncs, tindrem l'inici de la cavalcada nou amb un espectacle nou creat aquí 100% a la ciutat de Lleida, i molt orgullosos i orgulloses doncs, que així sigui, perquè serà única en tota Catalunya aquest espectacle i el podrem veure el dia 5 de gener.
Doncs mira, dit això, el mateix que us deia de la factoria, si és que ja hi hem anat a veure la... el dia dels Reis, doncs mira, ja heu de tornar, perquè hi ha una novetat i, per tant, només per això val la pena tornar-hi. Estem parlant amb el regidor d'Esports i Activitat Física, Joventut, Festes i Tradicions, l'Ignasi Amor. Hem recordat aquestes dates tan entranyables dels Reis d'Orient, dels Reis Mags, que a Lleida, des de fa uns anys, s'extenen una mica més perquè ara podem conèixer aquests intríngulis que hi ha a la factoria dels Reis, que recorda que estan al pavelló Barris Nord el dia 1 i el dia 2, o sigui que hi ha diumenge i dilluns. Ignasi Amor, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns i que tinguis bona entrada d'any al 2023 i que, escolta, i que vagi molt bé això dels Reis, que no sé si has fet carta tu també.
Jo no he fet carta aquest any, perquè la veritat que no he tingut gaire temps, però...
Encara hi ets a temes, encara pots. Exacte.
Ara l'important és la meva neboda, que sí que n'ha fet, de carta, i per tant que ho tingui tot allà. Però igualment, Ricard, molt bona entrada d'any, i ens anem veient el 2023 com sempre.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una
canción. Que ens acostarem ja a les 2 de la tarda. Ara ja acabem de parlar del tema de la factoria dels Reis, és a dir, pues, escolta, com fabriquen tot el tema de les joguines, com arriben els Reis a Lleida, ja saps, com ens ha dit ara el regidor, que arriben amb tren, com sempre, i que després, escolta, màgicament arriben a tots els balcons i a totes les finestres i reparteixen allò, no tot el que has posat a la llista, perquè no podria ser. Han de fer un balanç, escolta, com s'ha portat aquesta criatura, bé, malament, bueno, en fi, ja ho sabeu, els que m'escolteu, com ho fan això, com poden ho fan, de fet. Però hi ha una altra cosa que el dia de Reis, jo crec que és molt present, si no a totes, a moltíssimes cases, com és el Tortell de Reis. I el Tortell de Reis, de veritat, que és una experiència, perquè a més de per si ja porta aquest joc, ja sabeu que dins del tortell hi ha amagada una fava i també doncs, una figura de porcellana dels Reis, i que la tradició diu, que a més ve acompanyada d'una corona, el Tortell de Reis, que qui troba la fava ha d'acabar pagant el tortell i qui li surt la figura doncs és coronat rei per tot el dia. Li posen la corona i li fan la fotografia. Doncs bé, el tortell, que és tot una experiència, jo crec que val la pena que tinguem cura on l'agafem perquè aquesta experiència sigui completa, perquè quan ens el mengem diguem, caram, això sí que té bon gust. I per això avui parlem amb la Pilar Marqués, que és la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
El moment...
Aquí has hecho una descripción tan estupenda que ja casi que està tot dicho.
No, però és veritat que el moment sí. Del tortell, a més amb aquest extra de veure qui paga, qui no paga, que independentment després si acaben pagant o no, però allò en qui li ha sortit, és un moment, és una experiència ben maca, el tortell de Reis.
Bueno, es un momento entrañable, ¿no? A ver a quién le sale el lava, a claro. ver a quién le sale. Hay quien se la traga también, todo hay que
también.
Decirlo.
Hombre, yo conec un cas d'una persona que va veure que era una fava i se la va menjar per no pagar, eh?
O sigui... Por eso.
Pilar, ¿t'has sortit alguna vegada tu la fava o no?
Bueno, yo, aunque me salga, lo pago cada año.
Claro, por eso. Bueno, estem parlant amb la presidenta del Grammy de Forners, que com tots, doncs, escolta, afronten aquestes festes amb molta alegria. No sé si heu notat que hi ha una mica més de ressorgiment, de que la gent, doncs, tornem a fer el que fèiem abans de la pandèmia.
Sí, por supuesto. De hecho, aún durante la pandemia... nunca se dejó de comer el tortell, nunca. Nosotros hicimos muchísimos domicilios, muchísimos, y la gente no se quedó sin tortell. Todos comieron tortell.
Clar. Sí. La Pilar és la presidenta del Gremi de Forners, però també és pastissera amb una bona experiència. Pilar, escolta, això t'ho pregunto cada any, però el tortell clàssic de Reis, el clàssic, allò que dius, vale, aquest és el de tota la vida, què porta?
Bueno, aquí, en Lleida, el de tota la vida en Lleida és el de nata.
El de nata.
Por supuesto.
Però no feu només de nata, perquè, clar, els gustos també van canviant.
Sí, además, lo bueno, la particularidad que tenemos los artesanos es que lo puedes pedir de lo que quieras.
Clar. Ah, clar.
O sea,
imitat. Sí.
Eso es. ¿Te gusta nata y trufa? Nata y trufa. Nata crema, nata crema. Crema de chocolate también. De lo que tú quieras, puedes pedir.
Els forners estan fent un esforç perquè, bueno, a part de tot plegat, doncs hi ha aquestes particularitats econòmiques que tenim darrerament, i ells segueixen fent un esforç perquè tu puguis tenir un tortell de Reis a taula el dia de Reis i que sigui tan bo com sempre. Pilar, escolta, quan comenceu a preparar vosaltres ja temes del tortell?
Bueno, pues nosotros el día 2 ya empezaremos ya empezamos ahí a cargar motores. Sí. El día 2 ya empezamos a hacer la masa, empezamos, claro, los artesanos, la masa necesita sus horas.
Claro.
Desde que lo amasas hasta que se cuece, pueden pasar tranquilamente 12, 14 horas.
Claro. La nit de Reis, suposo que us deveu de veure amb els Reis mentre ells van repartint, vosaltres esteu treballant al vostre obrador.
Bueno, la noche de Reis ya lo tenemos todo hecho.
Vale.
O sea, el último día que se trabaja, digamos, con el tortell es el día 5, hasta el mediodía, ¿vale? Porque por la tarde ya se vende muchísimo.
Claro.
O sea, el 70-80% del tortell se vende el día 5, sobre todo en los pueblos, ¿eh? Sobre todo en los pueblos. En Lleida ciudad es más el día 6, pero en los pueblos el día 5 ya un 70-80% ya se vende.
Molt
el
bé.
Día 5. O sea que
no cal dir, però o sí que cal dir-ho, anem a recordar-ho, que no és el mateix un tortell industrial que un d'una pastissera d'un pastisser. És que no tenen res a veure.
Bueno, es que se me ponen los pelos de punta cuando lo comentas.
És que al final és allò, proveu-ho, no? Claro. Però és que, de veritat, no té res a veure. No. Ni tan sols segurament no et senta igual de bé.
No, además, la nata del tortell de los lineales ya no es nata.
Imagínate.
No es nata de vaca. Esto ya para empezar.
Sí.
De hecho, podrías dejar el tortell en el desierto 2 años y te lo comerías igual.
Déu-n'hi-do.
Con esto ya te lo digo todo. ¿Eh?
Ho dic tot això perquè tots coneixeu la vostra pastisseria de confiança o propera o on hi aneu cada any. És bo que els donem el nostre vot de confiança i tornem a buscar el tortell a la pastisseria. Que és que no té color, de veritat.
No
es tracta de convèncer ningú, prova-ho. És que és així.
Sí, es verdad. Además, tengo que decirte que los reyes de Oriente que vienen el día 5 a Lleida, ellos van a tener un tortell, uno cada uno, del gremi de Forners.
Veus?
O sea que hasta los reyes magos comen el tortell del gremi de Forners.
Molt bé. No será un soborno esto, para la,
no.
la carta de los Reyes. Bueno, mira, nos hemos portado bien, pero os portemos el tortell también, ¿eh?
No, es un presente, es vale, un presente
muy
que
bien.
Les hacemos. No, es un presente.
Molt bé, doncs escolteu, que esteu a temps, Ells hi comencen a treballar el dia 2, per tant, els podeu encomanar ja, que també els ajudeu, sí. Que així ells tenen sí. una previsió, ¿eh?
Sí, eso es importantísimo hoy en día.
Muy bien.
Tener una previsión, porque no podemos permitirnos que malbaratament.
Totalment d'acord.
Sí.
Doncs estem parlant amb la Pilar Marqués, és la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, a més és pastissera, per tant parla amb coneixement de causa, i de veritat que si no ho heu provat mai, és una bona, un bon moment per provar-ho. Aquest 2023, comenceu bé l'any amb aquest tortell de Reis pel Dia de Reis. Pilar Marqués, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest 2023.
Muy bien, pues muchísimas gracias y que te traigan muchas cositas los Reyes.
A veure què tal, la carta. Soc el Ricard Álvarez, estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon dijous, demà hi tornem a les 12:20, demà divendres ja, darrer programa de l'any 2022. La setmana vinent ja saps que fem... No tenim programació local des de Lleida i després ja tornarem després de Reis, o sigui, el dilluns dia 9. Abans, però, et recordo que m'heu enviat algun WhatsApp preguntant-me si ahir vam colar alguna innocentada, que ahir era dia dels Sants Innocents. Doncs sí, una mica dissimulada, al programa de noves tecnologies, que et vam dir que WhatsApp passaria a ser de pagament des de l'1 de gener. Doncs de moment no, afortunadament, per tant, WhatsApp no serà de pagament, almenys ara, a curt termini, després no ho sé, Apa, que acabis de passar bon dijous. I demà hi tornem, 12:20. Demà parlarem de música en directe i el Melo Malo, de l'Andrés. Parlarem de cine amb la Laura. Hi haurà el sorteig de Cadena 100 Lleida i l'Espai Groc, aquí a COPE Lleida.